Divendres de la propera setmana s'inicia la quarta edició de la Violinada a Argelaguer. Parlarem amb Anaïs Falcó, una de les organitzadores d'aquesta trobada d'instruments de corda fregada, per tenir tots els detalls. Aquest serà un dels arguments informatius que tractarem més endavant a l'informatiu cultural de Ràdio 90, que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Festa Cultura Jove a Olot, segona gira dels joves talents impulsada pel Conservatori de Girona, i tallers de divulgació científica a la biblioteca. Espectacle Joan Sense Por a Rialles i espectacle també Escraquejat al Teatre Principal. Lectures del mes dedicades a Joan Barril i beques 2011 del patronat Francesc Eiximenis. Activitat de l'Associació de Veïns del Pla de Dalt i taller de bonsais a les preses. Exposició de l'haitià Jean-Marcel Sens a la capella de Sant Ferriol i xerrada sobre la restauració de la portalada de l'antic hospital. Fira del Farro a la Vall de Bianya. La Núria Pascal ens portarà, com sempre, les efemèrides i acabarem amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! Aquest dissabte 5 de febrer es farà la festa de presentació del nou carnet Cultura Jove, creat amb la voluntat d'oferir descomptes i activitats especials per a joves d'Olot i la comarca en activitats i productes culturals. Les activitats del dissabte començaran a les 6 de la tarda al Passeig d'en Blai, davant del teatre, amb un taller de hip-hop gratuït i obert a tothom que oferiran els ballarins de la companyia Cobos Mica. De 7:15 a 8 del vespre al Teatre Principal es repartiran els carnets Cultura Jove a tots els que ho hagin sol·licitat abans del 4 de febrer. Els que no, podran demanar-lo en aquest moment. A les 8 del vespre, al Teatre Principal, es podrà veure l'espectacle Escraquejat, de la companyia Cobos Mica, que fusiona la dansa contemporània i el hip-hop. Els titulars del carnet Cultura Jove tindran un 50% de descompte en l'entrada per aquest espectacle. A 12:15 de la nit, a la Sala El Turín, hi haurà un concert de Strombers. Els titulars del carnet Cultura Jove tindran també un 50% de descompte en l'entrada per aquest espectacle. Tota la informació i els avantatges d'aquest carnet a la seva web www.culturajoveolot.cat, i per més informació es pot trucar també al telèfon 972 27 27 77. 972 27 27 77. Un total de 43 alumnes d'entre 6 i 24 anys procedents de les escoles de música de Torroella de Montgrí, Olot, Arbúcies, Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Premià de Mar, l'Escola de Música del Gironès i el Conservatori de Música de Girona participen en el segon giraconcert. Tots van superar un procés de selecció en què participaven més de 70 alumnes de les comarques de Girona. Giraconcert es va iniciar el curs 2009-2010. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar una oportunitat als estudiants solistes que no participen en orquestres, a més d'oferir-los una plataforma per tocar en públic i fer un treball de superació. Els joves músics hauran d'interpretar una mateixa obra durant els 3 concerts de febrer i una altra en els de maig. A Olot es farà el concert aquest dissabte, dia 5, a l'Escola Municipal de Música, amb l'actuació dels alumnes de nivell elemental a les 6 de la tarda i l'actuació d'alumnes de grau professional o superior a les 8 del vespre. Aquest diumenge 6 de febrer, en la programació de Rialles, es podrà veure l'espectacle En Joan Sense Por, d'Egos Teatre. És un espectacle musical amb titelles gegants. Explica que en Joan no sap què és la por. Els monstres de la seva habitació estan desesperats, s'hi esforcen de valent cada nit, però no aconsegueixen espantar-lo. I finalment decideixen contractar una bruixa a domicili perquè els ajudi. En Joan Sense Por va obtenir el premi al millor espectacle de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil d'Igualada del 2009. La funció començarà a les 5 de la tarda al Teatre Principal d'Olot. Aquest febrer, la sala infantil de la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot acollirà 3 tallers de divulgació científica per a nens i nenes de 6 a 12 anys, centrats en la temàtica marina. La primera de les sessions serà el dimarts dia 8 a les 6 de la tarda i portarà el títol Espècies marines. I els nens i les nenes hi descobriran quines són les espècies marines que poden trobar al fons del mar. La segona es titula El submarí i tindrà lloc el dimarts 15 a les 6 de la tarda i es parlarà de com i quan es va inventar aquest mitjà de transport subaquàtic i com s'utilitza científicament. La tercera i última, Protecció del medi marí, es farà el dimarts 22 a les 6 de la tarda i s'explicaran quines són les principals amenaces del medi marí i com cal actuar per conservar la fauna marina. Els que hi vulguin participar cal que s'inscriguin prèviament a la biblioteca, ja que les places són limitades. Els tallers són organitzats pel Museu de la Tècnica de l'Empordà, la Fundació Pedrosa, l'Associació d'Amics de l'MTE i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Per a més informació cal trucar al telèfon 972 26 11 48. 972 26 11 48. Per al proper 22 d'aquest mes de febrer és previst dedicar les lectures del mes Espai Obert a l'escriptor, periodista televisiu i radiofonista Joan Barril i Cuixart, com sempre a la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot. El patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona ha convocat la beca d'investigació en ciències socials i humanes i la beca d'investigació en ciències naturals per al 2011, amb l'objectiu de fomentar la recerca en l'àmbit de la circumscripció de Girona. La dotació d'ambdues beques és de 4.500 euros. Poden optar-hi tots els investigadors que de forma individual o col·lectiva presentin una proposta de recerca d'acord amb les bases de la convocatòria que va ser publicada al Butlletí Oficial de la província de Girona el 24 de gener passat. El projecte de recerca haurà de precisar els objectius que es volen assolir, l'interès científic, la metodologia, les fonts i la bibliografia a utilitzar. La documentació a presentar s'haurà de lliurar al registre del patronat Francesc Eiximenis. La violinada és una trobada de violins i instruments afins que realitza Argelaguer des del febrer de 2008. Enguany es celebra la quarta edició que tindrà lloc l'11, 12 i 13 de febrer. Per parlar-ne i conèixer els detalls, contactem amb Anaïs Falcó, una de les organitzadores d'aquesta trobada. Anaïs, molt bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns qui sou els que organitzeu la violinada i com neix aquesta iniciativa.
Mira, la violinada és una cosa que somiàvem diversa gent i un dia vam decidir que volíem fer. El que érem, penso, som tres persones, el nucli que organitzem, després però comptem amb diverses col·laboracions. Aquestes tres persones són en Guillem Ballàs i el Francesc Tomàs Panxito, que viuen a Argelaguer, i després la tercera persona soc jo, que és la Anaïs Falcó, que soc de Sabadell. I llavors doncs, el que teníem ganes de fer una trobada on poguéssim ensenyar el que estàvem tots fent amb el violí, poder-se trobar tota la gent que està fent coses arran del violí tradicional i els instruments d'art per poder intercanviar, ja sigui tocant, ja sigui podem parlar, i el que teníem al cap doncs, és organitzar un cap de setmana doncs, que fos d'immersió total, amb tot el tema del violí. I clar, com a immersió doncs, no només comporta els tallers o les conferències que es puguin fer, sinó doncs, que és conviure, dinar, dormir, fer balls i fer cercaviles i tot d'activitats que giren al voltant d'aquest tema.
Doncs parlem, si et sembla, de les activitats. Quines són aquestes activitats que s'hi podran trobar al llarg del divendres, dissabte i diumenge de la propera setmana a Argelaguer?
Aquest any doncs, comença el divendres a la nit amb una col·laboració, una coorganització gairebé, que fem amb anar fent produccions, una petita empresa que s'ha organitzat fa només un any a Argelaguer, i que aquests ja fan sempre un concert els divendres a Argelaguer. I com que aquest dia coincideix amb la violinada, doncs s'ha triat un violí que tingués, un concert que tingués relació amb el violí. I per això venen un grup de quatre noies que són molt joves que es diuen Cocla Gallina. Seria una nit doncs, amb un concert també adreçat més al jovent, potser, però dins tot el cicle. Llavors, el dissabte el que comencen els tallers, que els tallers n'hi ha tant dissabte al matí com dissabte a la tarda, com diumenge al matí. A part dels tallers de violí, en el qual hi ha tres nivells, doncs també hi ha algunes activitats que s'organitzen paral·lelament per a aquelles persones que no toquen el violí, però van d'acompanyant de visita al poble, o una excursió, o alguna activitat de forma informal gairebé. Llavors es fan uns tallers de corrandes i de danses també al llarg del cap de setmana, per també té relació, i també es fan unes comunicacions que es presenta diversos treballs. Aquest guany va sobretot sobre els manuscrits del segle XVIII, que hi ha reculls de violí, dels quals doncs bevem molt repertori. A més, doncs, dissabte a la nit hi ha un concert que és obert a tothom, que es fa després d'un sopar col·lectiu. La gent que hi vulgui anar al sopar sí que s'hi ha d'inscriure i pagar abans, però la gent que va al concert, en canvi, és una entrada lliure, que bé, la persona convidada d'enguany, que és la Clémence Cogner, que és una noia de l'Alvèrnia, que està especialitzat molt en els estils d'Occitània, concretament de l'Alvèrnia, on hi ha la borreia, principalment borreia, i llavors hi ha altres estils d'escotis, mazurques, valsos, i últimament doncs, també ha fet molt repertori gascó, que inclou rondeus, branles, etc. No? Aquesta noia és molt jove i últimament doncs, està sent molt sol·licitada per com toca, per com ensenya i per tot plegat, i té una manera d'entendre el violí que molt festiva i molt com també la volem entendre nosaltres. També tocarà La Criatura Verda, que acaben de treure un disc, i Bruel, que també acaben de treure un disc. Normalment dissabte al vespre el que es fa llavors és que s'acaba tothom tocant de forma informal. I el diumenge és una mica el dia de festa, no? Es munta una mica una fira d'artesans, fa una cercavila de violins abans de dinar, es fa un dinar que organitza el casal d'Argelaguer, i després doncs, hi ha una cantada tant de corrandes, que té relació amb tot plegat, i una mostra de violinaires, que compta amb tota la gent que ha participat i gent que només ve aquest dia a fer una mostra. I enguany doncs, tenim també persones, músics, que són més grans que tots nosaltres, dels quals que tocaran el seu repertori de ball que han anat fent. És el cas d'en Josep Joli o altres músics de la Garrotxa i de l'Empordà. S'acaba, bueno, una mica l'himne que hem anat adoptant al llarg d'aquestes edicions és el Ball de la Maniera, i es va tocant en diversos moments importants, i s'acaba la cloenda oficial és tocant tots el Ball de la Maniera.
Anaïs, entenem que totes les activitats són gratuïtes llevat dels àpats, no?
Dels àpats i dels tallers. Els tallers també cal inscriure's abans. Això es fa a través de la pàgina web, que és laviolinada.org. Allà hi ha un link cap a la pàgina de la quarta edició, on hi ha un formulari que s'ha d'omplir i la gent s'hi pot inscriure. Hi ha tres nivells de tallers i el que cal a inscripció i pagament són això. Els tallers, també els de corrandes i els de danses, no ho he dit, que hi ha també un taller de danses, i també pels àpats.
Molt bé, per acabar, quina valoració podeu fer ara que ja esteu arribant a la quarta edició de la Violinada?
Doncs bé, vam començar que era només un dia, va ser una mica organitzat a última hora i va resultar tot molt, molt exitós i molt bé, i ja l'any següent ja vam fer dos dies, l'any passat vam fer tres dies, enguany hem decidit fer dos i mig, que era més segur, i el cas és que bé, la cosa tira i tenim un model que l'únic que anem fent és adaptar-lo cada any i la situació, però és un referent i un lloc de trobada per molta gent que vol entendre el violí com no com una cosa especialitzada, sinó un instrument que ens serveix per tocar amb altra gent, per fer festa, i això no vol dir que no tinguem un rigor i ganes d'aprendre, i per això també es fa molta feina. Llavors, en principi veiem anys per davant, ja sigui amb aquesta violinada o si aquesta mai acabés, doncs el model ja està fet i es podria repetir. No és un model inventat tampoc, perquè segueix també models de la trobada de panderos que es va fer a Gelaguer, o l'acordionada Tortellà, que també són totes les trobades d'acordionistes que podem trobar a Catalunya. Però bé, aquesta és la manera del violí, dels instruments de corda fregada.
Doncs és l'Anaïs Falcó, una de les organitzadores de la violinada d'Argelaguer. Moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera.
Igualment, gràcies.
Aquesta setmana han començat unes sessions de ioga i de manteniment als nous locals que l'Associació de Veïns del Pla de Dalt té a l'antic Mas Alcacés, remodelat darrerament. Les persones interessades es poden dirigir a la monitora els dilluns a 9:45, els dimarts a 8:45 del vespre i els dijous a 9:45 del matí i a 8:45 del vespre. Els socis tenen un preu especial. Aquest diumenge 6 de febrer, l'Associació Garrotxina d'Amics del Bonsai organitza un nou taller de bonsais per tal d'aprendre aquesta tècnica i conèixer les nocions bàsiques per a cuidar-los. Es farà de 9:45 del matí a 12:45 del migdia a la sala de conferències de les preses i és gratuït. Ahir divendres 4 de febrer a les 7 del vespre a la capella de Sant Ferriol d'Olot s'inaugurà una exposició de pintures i dibuixos de Jean-Marcel Sen, artista plàstic d'Haití. Es podrà veure fins al 26 de febrer. Es tracta d'una exposició amb pintures de gran format i dibuixos que ofereixen tot el món còsmic i imaginari de Jean-Marcel Sen. El dimarts 8 i el dijous 10 de febrer a les 6 de la tarda, els alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió visitaran l'exposició on rebran les explicacions de l'artista. Després, a les instal·lacions de l'escola, es farà un taller de pintura i color amb l'artista, els alumnes i la professora dels grups de plàstica que participen en l'experiència. El divendres 25 hi haurà una conferència a 8:45 del vespre sobre Haití està, a càrrec de l'artista sobre la vida, l'art i la cultura d'Haití actualment. L'activitat compta amb la col·laboració del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat d'Olot, en el marc de la campanya iniciada el 12 de gener, Olot amb Haití arran del terratrèmol. Aquest dissabte 5 de febrer a 7:15 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospici es farà una xerrada sobre els treballs de restauració que es van portar a terme a la portalada renaixentista de l'Hospital Sant Jaume d'Olot. Anirà a càrrec del restaurador Oliver Mayer i del cap de servei de restauració de béns mobles de la Generalitat de Catalunya, Pere Rovira, que explicaran les actuacions de neteja i de consolidació que s'hi han realitzat i les dificultats amb què es van trobar durant els treballs de restauració. Després de mesos de preparació, aquest cap de setmana tindrà lloc la Fira del Ferro, que arriba a la quarta edició, i es durà a terme al sector de l'Hostal Nou de la Vall de Bianya. Hi ha diversos actes programats tant per al dissabte com per al diumenge al matí, fins a les 2 del migdia, en què la Fira del Ferro es donarà per acabada. De l'edició d'aquest 2011 cal dir que una de les novetats és que s'han unit tots els restaurants del municipi per tal d'oferir un tastet de farro després de les xerrades del dissabte, activitat que fins ara havia fet el col·lectiu de cuina volcànica. A més, s'ha iniciat un col·leccionable de punts de llibre amb diferents receptes que tenen el farro com a ingredient o producte principal.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia, Xevi, bon dia a tots els que escolteu l'informatiu cultural de Ràdio 90. Nosaltres venim aquí sempre a posar el nostre granet de sorra en aquest informatiu i a portar-vos unes quantes dades curioses o que conviden a la reflexió d'alguns fets que van tenir lloc tal setmana com aquesta, però de fa uns quants anys, més o menys, a vegades us expliquem efemèrides de fa un any, de fa 500, les que ens criden més l'atenció de les que figuren a l'agenda llatinoamericana. Per aquells que la tingueu, sabeu que en cada dia ens recorda algunes dades importants de tenir en compte i que ens conviden a reflexionar una mica. Nosaltres us fem una tria totalment subjectiva i parcial, la que a nosaltres ens sembla bé, i us la repassem i us en fem a vegades un petit comentari. Intentem no excedir-nos en els comentaris, però sempre ens agrada posar-hi cullerada i convidar una mica més a la reflexió. Nosaltres llancem aquí les idees, no vol dir que hi hagueu d'estar d'acord ni que sigui la veritat absoluta, és el que nosaltres pensem. Llavors així vosaltres podeu continuar reflexionant a casa. Allò que diuen no lo intenta fer en casa, això és el contrari. Com més agafeu les idees que us llancem i més les pugueu utilitzar i reflexionar i que us serveixin per fer casa debats de sobretaula, molt millor. Doncs comencem. La primera efemèride d'aquesta setmana que ens ha cridat l'atenció és del proper dimarts, dia 8 de febrer. El tal dia com aquest del 1712 va tenir lloc la rebel·lió dels esclaus a Nova York. Hem parlat darrerament força de rebel·lions d'esclaus, és un tema que potser ens crida més l'atenció, però és com una cosa que en aquell moment es donava per suposada i era habitual. Ara ens sembla terrible, segurament coses que ara ens semblen habituals, d'aquí un temps ens n'adonarem que són terribles i les haurem superat. S'ha d'anar treballant i aquestes coses que a vegades es donen per suposades, no donar-les tant per suposades, i quan són injustícies poder-hi lluitar en contra. El dia 9, dimecres, comença l'any xinès, que és el, aviam si ho pronunciaré bé, Yuan Tan. Ja sabeu que a part de dir dates i recordar aniversaris que moltes vegades són una mica tristos o tràgics, també ens agrada citar-vos aquestes curiositats, que comença l'any xinès. També el dia 9 de febrer del 1995 va morir Diamantino García Costa, capellà jornaler andalús, identificat amb els pobres, fundador del Sindicat d'Obrers del Camp, de l'ONG Entre Pobles i l'Associació Pro Drets Humans d'Andalusia, Espanya. És una data que també hem volgut destacar. El dia 11 de febrer, que és Santa Lourdes, felicitem des d'aquí a totes les Lourdes. Jo felicito concretament la meva mare, que us ho diu, però tothom que tingui alguna amiga coneguda, parenta, que es digui Lourdes, felicitats des d'aquí, i us recordem que el dia 11 les heu de felicitar. Doncs un dia de Santa Lourdes de 1990, després de 27 anys empresonat, fou alliberat Nelson Mandela, màxim exponent de la resistència negra internacional contra l'apartheid. És una data important i ja fa, comptem-ho així ràpid, 21 anys. És aquelles imatges que les tenim molt gravades i que fa més temps a vegades del que sembla. Doncs també un 11 de febrer, però en aquest cas de 1998, les comunitats negres del Medio Atrato de Colòmbia aconseguiren del govern un títol col·lectiu de 695.000 hectàrees de terra. Lluita pels drets civils a diferents llocs, a Colòmbia i a Sud-àfrica, en aquest cas també tot plegat un dia 11 de febrer, que és també el Dia Mundial del Malalt. Amb una deducció una mica així xapucera, suposo que és el Dia Mundial del Malalt perquè molts malalts acudeixen al santuari de Lourdes, que és el dia d'aquest sant, a intentar curar-se. Sense voler parlar del santuari i de les curacions miraculoses, sí que és un dia important per pensar en una cosa que és la salut, que a vegades quan estem bé no li donem importància, però que quan ens falta, és allò, el dia de la loteria sembla el Dia Nacional de la Salut, que tothom se'n recorda de la salut el dia de la loteria, doncs ens n'hauríem de recordar cada dia, perquè és una cosa superimportant, és la base, i si no tenim salut no tenim la resta, o sigui que important reflexionar-hi, i no només quan estem malalts sinó quan estem bé, aprendre a apreciar el que tenim, i que a vegades ens queixem de coses que no tenen cap importància quan tenim el més important, que és això. També aquest 11 de febrer, aquest divendres, hi haurà lluna creixent a Taure, que es podrà veure a les 7 hores 18 minuts. Doncs fins aquí les efemèrides d'aquesta setmana, fins la setmana que ve.
El passat 16 de gener va començar el període de restricció d'escalada a l'Alta Garrotxa, en les zones classificades com a sectors restringits, el qual s'allargarà fins al proper 15 d'agost. Aquests sectors són els mateixos de la temporada 2010, Bellavista, El Diable, Galliner i Atlantis. El Castellot va passar a ser un sector lliure al començament de l'any passat, de manera que s'hi pot escalar tot l'any com en la resta de sectors lliures de l'espai que es concentren a l'entorn de Sedernes i Castells d'Espasa. Diumenge, el Jeca de Sant Esteve de Bas s'enfilarà al Balandrau des de Tregurà i de pas pel Puig dels Moros. Serà la sortida de la neu prevista per aquestes dates, de 4 hores de marxa efectiva, que arrencarà a les 7 del matí del local social de Cantista i a un quart de 8 de l'aparcament del Consum. Cal portar grampons, piolet, ulleres i roba de protecció adequada per l'alta muntanya. Per més detalls i inscripcions, cal trucar al 972 69 03 99. 972 69 03 99. Fins aquí el nostre informatiu. Esperem haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adéu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.